A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia d'avui, 8 de març, dia especial, perquè avui doncs, ho repetiré, perquè ja s'ha dit moltes vegades, però bueno, es té que repetir. Avui és dia de la dona treballadora, una nevadeta maca també, per fer un conjunt de colors lila i blanc, que és agradable, i presentaré, evidentment, avui soc minoria total, o sigui que estic envoltat, i estic molt content d'estar envoltat, per una doncs, tertuliana nova que acollim. Clàudia Cornella, benvinguda.
Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer. I hi ha una més habitual de la tertúlia, Rebeca Roger, benvinguda.
Molt bones.
Sí, jo content de ser minoria, com moltes vegades ho he dit, eh?
Sí.
O sigui que, perquè, aviam, m'agrada donar veu, més, diguem, quan puc tenir tertúlia 100% femenina, doncs encara millor, i avui dia de la dona tenia que ser per tertúlia 100% femenina, si no, no hi havia cap lògica, no? Bé, Associació de Dones d'Andorra, tu que és la vicepresidenta, Clàudia,
sí.
Bé, ja són molts anys, 40 i...
Bueno, aquest any fem els 30.
Sí,
ja fem
30.
Els 30.
Jo anava massa ràpid.
Però ja fem els 30 i sí, és la més antiga que hi ha i la veritat és que molt contenta, jo estic des del 21... I la veritat és que estic molt contenta de poder formar part d'aquesta associació i de poder pues, lluitar, doncs, seguir lluitant per lo que són els drets de les dones aquí a Andorra i al final poder-ho materialitzar.
Sí, fa pocs dies vareu fer taules rodones, xerrades...
Sí, la veritat és que des del 21 el que vam fer ja és anem a fer un pla estratègic perquè hem d'organitzar-nos per poder arribar a tots els àmbits i allà vam començar a fer taules rodones. Vam dir que seria una bona manera de poder tocar els diferents sectors, els diferents... tot el tipus de dones, perquè no és allò de sempre parlem de dones empresàries, de si els llocs al Consell, de que si... però és que hi ha molta tipologia. Llavors, el que vam decidir és poder anar tocant els diferents sectors i és el que hem anat fent taules de rodones i bueno, hem fet dona política, hem fet també les dones de la neteja, vull dir, és que hem anat tocant tot i la veritat és que m'apassiona perquè dones veu a les dones, les fas visibles, i això és el que necessitem fer aquí a Andorra, fer-les visibles.
Del que dius, i és una cosa que no diria que em sobta, no? Però dius, fem visible una persona que no té que ser invisible, o sigui que, o no se li dona la importància com a ser humà, persona, rol que té dintre de tot el funcionament societal, dius, és que ens necessitem tots, dones, homes, padrins, canalla, és un conjunt, o sigui, és una simbiosi.
Exacte, però a més també és fer visibles per d'altres dones, perquè moltes vegades el que busquem són referents, i clar, tenim referents a nivell internacional, però moltes vegades és estar lluny i no sé a qui em puc assemblar o a qui puc tenir com a exemple, no? Llavors jo crec que aquesta és una cosa que és molt important de fer a Andorra, perquè puguem veure més dones i que les noies que estan avui estudiant, noies que a la millor surten de la universitat, que vegin d'altres dones que estan al costat i que poden fer-ho així, com també doncs, poden ser enginyeres, poden ser moltes vegades professions que a la millor pensem és que no hi ha moltes dones, doncs fer-les visibles per això, perquè entre el teu àmbit potser sí que les coneixes, però no tothom, i aquí l'educació també és una part important.
Tu, Rebeca?
Ens trobem en la situació de que, bé, ara ja no tenim aquestes barreres per poder estudiar, abans sí que hi havia més impediments, ara ens trobem de que no tenim cap problema si ens volem ficar en una enginyeria o ens podem ficar en qualsevol àmbit més masculinitzat, no? Però és veritat de que aquest estereotip, no?, de dir, no, és que això és una feina d'home, no? S'han de trencar moltes barreres encara. I és veritat que la manera més ràpida per poder afrontar aquesta situació és a l'escola. I és veritat que s'ha de fer molta pedagogia en aquest aspecte.
De lo que dius tu, has tingut de veure potser una diferència entre els anys que estudiàveu tant l'una com l'altra, el ventall de possibilitats que... s'intuïa o s'influenciava indirectament tant pares com, diguem, dintre del sistema estudiantil, per dir-ho així, que no pas la realitat d'avui dia.
Sí, bueno, en realitat jo tinc una curiositat molt maca, que jo vinc de la fisioteràpia, i és veritat que la fisioteràpia ja estava molt igualada en aquell moment, quan jo vaig fer la carrera, però és veritat de que el fet de ser una dona, quan tu ja deies, no?, el típic comentari, no?, ostres, llavors tu fas finals feliços, o quan en fi vindràs a fer massatges, aquestes històries s'han mantingut durant molts anys, però és que després d'això jo em vaig estar molts anys amb una parella en el que ell estava estudiant infermeria. Era dels pocs homes que feien infermeria en aquell moment. I et puc assegurar que allà sí que estava marcat l'estereotip. de la cuidança, de la cura, 100% per la dona. I és veritat que ell em va demostrar bé que aquest, es podia trencar tranquil·lament aquest estereotip, no? I, però veies la situació estrafalària, no? En el que pues, tu, per ser fisioterapeuta, no? No tens força per poder fer això, no, pot, no sé què. Moltíssimes, molts àmbits, molt petits estereotips d'aquests, no? Minúsculs, però que te'ls vas menjant al cap i a la fi, eh? I quan surts de la carrera, doncs, ostres, quines mans més fortes que tens, no? Ostres, ostres, tan petita i qui diria, no? Que tens aquest, aquest poder, no? Ostres, per què no? Al fi, al cap i a la fi, no? Són petites coses que jo espero i desitjo que a la llarga doncs, es vagin doncs, apartant i donant peu a, que, bueno, pues, a un empoderament femení que ho ha d'arrasar tot.
Tu dius, Rebeca, la paraula empoderament l'entenc perfectament i a més jo diria, diguem, una equiparació també. O sigui que sí que ara, doncs, per aquesta diferència que malauradament encara hi és, i llegia avui un article que dius, hosti, 300 anys per arribar, i dius...
Mare meva, no, Déu-n'hi-do, anem apretant,
no?
Dius,
encara que el pla 2030 és més a prop. Però és cert que aquest diferencial, com dius tu, s'ha minvat, però encara el tens que detectar, segurament.
Sí, són micromasclismes. Al final són petites cosetes que ho tenim tan a dintre com el que parlàvem abans amb la Clàudia, sí. Ho tenim tan cromatitzat a dintre. Jo crec que està tatuat en el nostre ADN de que aquestes coses pues, són les coses normals, no? I, bueno, és veritat doncs, que a mesura que van passant els anys doncs, molta més gent aixeca la veu en dir, no, això no és normal, senyors, anem a fer el contrari, anem a ficar-ho a veure com quedaria si li diguéssim a un home, no? Que els homes, per desgràcia, també pateixen micromasclismes, no? No ploris com una dona, no ensenyis els teus sentiments, etc, etc. O sigui, hi ha un magollon de coses que per desgràcia ens afecten a les dones, però també als homes. O sigui, hem de començar a trencar barrers amb els micromasclismes, perquè al final ens sortim tots malparats, tots.
Jo crec sempre que el que lluitem és això, la igualtat, i no és que vulguem ser les dones que ens mengem al món. Volem que hi hagi una igualtat entre homes i dones, i al final està vist que tu quan treballes amb equip i hi ha una igualtat i tens un grup que és mix, és molt millor. I això és el que tu també deies, no, Rebeca, que és permetre també als homes a poder tindre aquesta gestió emocional que moltes vegades no se'ls
no
permet.
Permet.
Jo vinc de les finances i era com,
impossible.
És que tu ets molt emotiva, és que tu ets molt emocional, és que tu... I dic, bueno, dic, és que sóc com sóc, no? Dic, però això és com un complement a la meva manera professional de ser, no? Llavors, jo crec que això és el que ens permet que hi hagi aquesta coordinació, cooperació, perquè al final és el que es busca, no? Perquè moltes vegades el que em sap greu és que quan tu dius soc feminista, sembla que deixo els homes a part, no? Perquè
no,
ells també pateixen tot això.
Sí, és com
no
tu deies,
els homes
exacte,
són iguals.
És com tu deies, Enric, al final és una simbiosi, no? Sí. Jo recordo quan era més joveneta, que estava a secundària, també, és que recordo que jo obertament sempre deia que era feminista i els meus professors, recordo el meu tutor que em deia que ser feminista era el mateix que ser masclista. El meu tutor, tota la meva etapa estudiantil vaig haver de sentir com els nens se'n reien de mi per dir que jo era feminista, com els meus professors em deien que deixessi de dir que era feminista pel simple fet de dir que el feminisme era igual que el masclisme, la pedagogia que vaig haver de fer dintre del professorat perquè deixessin de dir aquestes barbaritats. Va ser una lluita que no sé si fins i tot vaig poder-hi fer alguna cosa al respecte, perquè jo crec que ho tenien, aquell professorat que em va dir això, ho tenien tan arraigat a dins el fet de dir-me que el feminisme no era igual que el masclisme, que bueno, al final pues, un facepalm, no? Dius, bueno, pues, escolta, vaig a trencar una altra porta, perquè és que està clar que aquesta no la trencaré. I molt frustrant. Molt frustrant. Jo espero que aquesta situació s'hagi pogut arreglar a mesura que han passat els anys, eh? Que hi hagi hagut una pedagogia interna educativa en el que ens trobem de que aquests barbarismes es deixen de dir, perquè és terrible.
Perdona.
No, ara, de lo que deia la Rebeca, una pregunta que et volia fer a Clàudia és que justament aquesta estigmatització, potser la paraula no és la més adequada, però crec que sí, quan es diu associació de dones, no sé què, no sé quantos, hi ha molts homes, potser pensen, ostres, unes feministes no es poden mai parlar amb elles.
El terme feminazi. Per què creus que va sortir el terme feminazi? Perquè les dones al final estaven fins a la pera d'haver d'aguantar històries i llavors van aixecar la veu. I quina és la millor manera? Doncs matxacar aquella persona, o sigui, matxacar un seguit de dones de la millor manera que saben fer, denigrant. Denigrant. I al final doncs va sortir el terme feminazi. Feminazi. I al final, bueno, pues potser sí que som una mica feminazis, no? Si toca... És el que hi ha.
Al final jo crec que el que fas és això, no? Que tu deies, per exemple, no? Reprenent el que deia Rebeca, dius, és que és com frustrant, no? Que no estàs a l'escola o estàs allà i dius, vull fer canviar el claustre, no puc, però és que al final és les nostres actituds que fan aquestes petites accions que fan que es vagin canviant, perquè jo, per exemple, vinc del sector financer i era com tot molt quadriculat i jo vull ser femenina, o sigui, no em posaré vestida de blau ni em posaré vestida fosca perquè he d'anar, jo aniré vestida com jo vull i seré femenina perquè no he de masculinitzar-me i jo treballaré i tindré el meu tipus de lideratge. I va haver-hi gent que a l'inici de la meva carrera em volien canviar i jo vaig dir, em t'agafant al despatx i em diu, és que potser hauries de canviar la manera de vestir, que jo sempre vaig, o sigui, no és allò de dir, és que vaig molt curta, no, no, i dic, jo seré com sóc, tinc la meva personalitat, sóc professional, faig la meva feina i sóc diferent, i si hi ha tot d'homes i jo sóc una dona i jo porto pues, colors perquè m'agrada colors, si jo tinc una manera de liderar diferent, dic, jo ho faré, això. Llavors, evites dir, jo vaig ser estratègica, dic, no diré que sóc feminista perquè sé que me'ls tiro a sobre, però jo, amb la meva actitud, anirem fent el meu camí i aniré doncs, mantenint el que jo vull i com vull, no? Però aquí jo sempre diria que les dones han de ser molt estratègiques per poder arribar on volem anar.
Mira, en realitat, a nivell de psicologia sempre es parla de que tu no pots canviar la persona que tens al davant, ¿vale? Però tu pots canviar.
Exacte.
Llavors, amb la petita coseta de tu canviar una cosa o anar-ne canviant a mesura que lo del teu voltant
va canviant.
Són lleis de Newton, no hi ha més al respecte. I és així, o sigui, jo crec que al final la lluita que estem fent a nivell femení és aquesta, que anem fent cosetes petites que van entrant, que es van absorbint i que no deixem pas a que hi hagi menyspreances al respecte, no? És veritat que, bueno... jo sempre diré que hi ha actes que es fan dir feministes que a vegades doncs, ajuden menys a la causa del
exacte,
que...
Això s'ha d'anar en compte, també.
S'ha d'anar en compte,
sí.
Perquè m'ha arribat a no m'agradaria, exacte,
dir
extrems, vale, en el que, bueno, pues, per desgràcia, doncs, jo en aquell feminisme no m'hi corresponc. Però sí, jo crec que les petites coses són els petits canvis que van entrant pues, amb sutilesa, però jo crec que les dones sempre hem sigut molt sutils en aquest aspecte. Sempre ha sigut una cosa que, bueno, pues, com el lideratge femení, no?
Exacte.
Que va entrant i entra com passo firme, vale? Potser és lent, però escolta, pues, anem fent, no? I és la clau per poder continuar en una... bueno, avançar cap a una societat més igualitària.
De lo que diu Rebeca és que és trist que dintre la declaració dels drets humans dius, tots els homes i dones neixen lliures i iguals de drets, dius, caram, estem al segle XXI, la declaració ja porta unes quantes dècades per dir-ho així que ha estat escrita, però encara no hi som, no? Aleshores dius, caram, dius, reivindiqueu drets, per dir-ho així, perquè són drets, ni més ni menys, qui dius que avancen les societats, però fins i tot és arribar a extrems que dius no, tenim que insistir.
I picar. La llàstima també és que vivim en una societat molt polaritzada, en unes cultures molt polaritzades, en unes religions que tampoc ens ajuden ni favoreixen mai a la dona. Llavors ens trobem en que tenim molts hàndicaps. I llavors, bueno, pues... la societat moderna està avançant, però no sé fins a quin punt doncs, les societats paral·leles doncs, ens ajuden. No? I és veritat que aquí és quan venen llavors doncs, els rebots dintre d'un país doncs, occidental en el que es junten tantes cultures, és quan venen tots els rebots de totes les pilotes d'altres cultures que potser no tenen aquesta visió ni d'igualitat, ni paritat, ni el dret que et donen per certes religions, no? Doncs, però bueno, jo crec que al final aquí també és anar picant pedra també, perquè al final no deixarem de ser menys, no? Llavors, doncs, és que ja et dic, és un treball continu, poc a poc, i anar canviant mentalitats. Han de ser les noves generacions, al final, que vinguin amb unes idees renovades. És veritat que tu no, per desgràcia no podràs anar a canviar tampoc una mentalitat dels anys 60 o dels anys 50 en els que venien doncs, d'una manera de viure tan quadriculada, no? Però és veritat que les noves generacions han de venir renovats amb idees noves i amb capacitats diferents d'entendre les coses. Llavors, bueno, és poc a poc.
Clàudia, de lo que deia la Rebeca, dels anys 60, que la revolució, cremar sostens i tal, avui dia, segle XXI, és de ben entendre també que som tots humans, tenim opinions diferents, i la visió del feminisme o d'una persona que es diu feminista pot ser d'un extrem, diguem, molt radical, per dir-ho així, a una visió molt més àmplia.
Exacte. Jo aquí ho veig que és com els partits polítics, no? No tots són iguals, no? I aquí és una mica on et posiciones tu com a feminista,
exactament,
no? Jo crec que és així, vull dir, és
molt
on et poses. Quan em diuen feminista dic, quin tipus? Dic, perquè jo no sóc allò revolucionària, perquè penso que no, per mi, per la meva manera de ser, crec que és millor fer-ho d'una manera d'això, no? De dir, pues, anem a fer accions, anem a fer coses que les altres dones se sentin identificades, que cada vegada puguis tenir més gent, més dones, perquè és gent, al final són dones i homes que
donar visibilitat,
entenguin el per què, el per a què tu estàs fent tot això, per a què estàs lluitant, perquè quan tu expliques, no, és que el tema de sous, bueno, és que no estan, no, sí que és, i està a les parts de baix, però també està a les parts de dalt, que has de demostrar el que dèiem abans, pots tindre un currículum que és millor, però hi ha un home al costat i moltes vegades, dic, no sempre, un home també li pot passar, però moltes dones els hi passa això. Llavors és diferents maneres, i jo sempre dic, aquí és com ens unim les dones, perquè moltes vegades també el que passa és que parlem de feminisme, que hi ha diferents, com els partits polítics, no? Hi ha diferents tendències, però és que després trobes que hi ha dones que entre nosaltres són pitjors. I llavors es dic, per això jo vaig fer un article l'altre dia, dic, ajuntem-nos totes, ajudem-nos i siguem també més empàtiques, no? D'entendre, perquè és necessària. Tu estàs en un lloc de treball i moltes vegades, entre dones, dius, però anem-nos a ajudar. Jo t'ajudo a tu, tu m'ajudes a mi. I anem a fer algo de que anem creixent i no només amb una cosa, sinó doncs,
amb tot,
amb el tema del sou, amb temes de poder tindre
conciliació
familiar, tot. Poder tindre capacitat de poder anar a estudiar el que tu vulguis, poder trobar solucions als problemes que tu puguis trobar. O sigui,
viure amb més tranquil·litat,
exacte,
al cap i a la fi. Eh? Per, jo l'altre dia parlàvem, no? El lideratge femení com està composat pel tema de l'empatia i la capacitat de poder reclamar les emocions, no? Doncs per què no fer-ho? És que, clar, comencem a fer una escola d'empatia.
Exacte, i aquí s'ha de lluitar, perquè moltes vegades quan tu introdueixes aquest tipus de lideratge és com, és que estàs siguent massa bona, o és que tens en compte massa, dic,
ets tova.
Jo quan hagi de dir, fins aquí ho diré, però hem de fer d'una manera que tothom estigui més involucrat, i això també els homes després també ho veuen, però que és com un altre tipus de lideratge que no és ni millor ni és pitjor, és diferent, perquè som diferents. Llavors és com compaginar un amb l'altre i que puguem doncs, tenir-lo a dintre d'una empresa, a dins de la família, a tot arreu, i no és tu tens que fer unes coses, tu has de fer unes altres, o tu ets d'una manera i tu ets d'una altra. Tots som diferents. Però és com tot això, com unir-ho, no?
Llavors, engranar-ho.
Engranar-ho, i això és, lo millor és que les dones, no? Que estem aquí, que dius, pues, que puguem anar fent aquests moviments, i em diuen, amb el que fas, i encara t'apuntes a l'ADA i feu tot això, dic, pues sí, per què? Doncs perquè si jo puc aportar una mica per donar aquesta visibilitat, per ajudar a, doncs és un pas que fem, no? I entre totes, doncs, vas fent al final, és com fent una xarxa, no? Una xarxa de dones.
Has de ser una inspiració.
Exacte.
Jo acabo pensant que és això, no? Jo sempre tinc el referent de les meves filles. Jo al final vaig tenir un referent a casa molt bo. Vaig tenir, pues, la veritat que un exemple que moltes de les meves amistats no van tenir mai, no? Però és veritat que jo aquest referent doncs, el vull passar a les meves filles. Jo vull que les meves filles vegin en mi una inspiració, al cap i a la fi, no? Com jo vaig tenir també a través de la meva mare i ma germana. Al final necessito poder continuar el llegat. Jo espero doncs, que les següents generacions tinguin aquesta capacitat de poder trobar aquí assemblar-se i aquí emmirallar-se, no?
Exacte.
I al final, doncs, si no ens unim entre nosaltres, es perdrà al final. Però jo crec que jo sóc, l'Enric em coneix, jo sóc bastant optimista. A mi m'agrada veure les coses amb optimisme.
Sí, jo també. Sóc molt positiva.
I crec fermament de que anem cap a una societat, sempre hi ha el yin i el yang, eh? Això, si volem mirar les notícies, tot sempre estarem en un llindar negre. Però és veritat que jo continuo pensant que les bones accions hi són. I jo crec que el bon exemple hi és. Llavors, m'agradaria continuar pensant de que això pues, anirà a millor.
De lo que dius tu, Rebeca, és cert que hi ha una evolució societal, però també hi ha la part llatina, que nosaltres al sud d'Europa doncs, és el que tenim més a prop respecte a països nòrdics. Clar, quan veiem les diferències de manera de pensar, d'organització social i moltes
això,
coses, dius,
encara
tenim camí per recórrer.
Recorda que els vikings...
Sí, per sort.
Hi ha les xarxes.
Recorda que els vikings ja hi anaven a la guerra, les dones. O sigui que, sí. Jo crec que la cultura ens ha fet molt mal, i la religió també. Jo em sap greu, però jo crec que la religió no ens ha ajudat a les dones, i sobretot, per exemple, a Espanya, durant el franquisme, va fer més mal la religió que el franquisme, al final, perquè és que veies les represàlies que hi havia envers la dona, l'Església va fer molt mal a les dones, molt mal. Així que a nivell de, sobretot la part llatina, com deies, hem sortit molt esclatats d'aquí. I ara toca recuperar tots els fragments al final.
És que de lo que dius d'aquesta etapa del franquisme, a mi em queda una paraula que quan deies l'estat civil de la dona, deies sus labores, les seves feines, dius, és que aviam, ocupar-te d'una casa, dius, és que és una feina.
I no remunerada,
I no remunerada.
I no estàs coberta per la casa, o sigui
també.
Que... Aquí també és que hi ha totes aquestes coses que dius que estàs fent totes les teves tasques a casa.
Estàs fent dues jornades laborals.
I després no tens cas, no? Mm. I són aquestes coses que dius, ostres, que no ho has pensat mai, i dius, és molt fort, no? Que algú ha perdut el seu marit i diu, clar, és que ara
què
passa? Perquè, clar, sí, tindrà lo de viure, però és que no és suficient, i ella també ha estat treballant, no? Llavors, això també és com fer-ho igualitari, perquè també li pot posar un home després... O sigui, ja no, jo per això m'agrada també parlar d'home i dona, perquè no és només com ho penso per mi, sinó tu imagina't que jo tinc una bona feina i tu m'ajudes, que ja no s'ajudes, sinó que col·labores a casa perquè jo pugui dedicar-m'hi. Clar, et pots trobar tu també en aquesta situació. Vull dir que el que estem lluitant no és com a dona només, sinó com a home.
És que és una paritat.
I aquí també m'agradaria, amb el que deia abans la Rebeca, per exemple, jo tinc totes les meves besàvies, la meva mare, les tinc com referents, la meva germana, tietes, però tinc un referent que és masculí, que és el meu pare. El meu pare em va permetre, em va dir, tu què vols fer la teva vida? Què vols estudiar?
Tal qual.
Qui vols ser? I a mi això, per això sempre dic que anem en aquesta igualitat, perquè jo, a mi el meu referent, moltes vegades eren les dones, però també era el meu pare. I llavors, aquí per això m'agrada dir-ho, perquè no deixo els homes a fora, sinó que jo que els vull integrar
molt
a dins d'aquest feminisme.
Mira, doncs et seguiré la paraula.
És que és així.
Et seguiré la paraula, perquè,
això.
Mira, m'has fet inspirar en el sentit aquest, perquè sóc el que sóc també gràcies al meu pare. Perquè, clar, jo, la meva mare treballava tot el dia. Llavors, qui es cuidava de mi era ma germana i el meu pare. I és veritat que amb el meu pare doncs, he viscut moltes, moltes experiències. Gaudir de la natura, molts aspectes empàtics, moltíssimes coses doncs, que el meu pare ha sigut el que m'ho ha transmès. No? I és veritat, i t'agafo la paraula i t'agraeixo per haver-m'hi fet pensar en el fet de que el meu pare també ha sigut un referent en el poder dir, doncs mira, doncs m'agrada això, m'agrada, potser tot el tema dels animals, el tema de... Potser també és gràcies a ell. I per què no? Així que gràcies, Clàudia, per haver-m'hi fet pensar.
No, és que jo ho veig perquè és una cosa que m'ha permès donar la meva opinió. Perquè jo ho he pogut fer amb ell, jo ho he pogut fer a casa.
Exacte.
I m'ha donat aquesta autonomia i els he vist com els dos, no el meu pare i la meva mare, és com, què vols fer? I sempre aquest suport de dir, tu segueix, tu lluita. Quan jo em vaig posar pel meu compte, clar... Jo ara tinc 51, fa 4 anys. Era com tothom, que ets molt gran, què faràs, ets dona, ets lo típic, no? Jo dic, pues mira, si m'equivoco, pues faré una altra cosa, però vull fer-ho. I tindre aquell suport de tots i de dir, ets dona, però pots fer el que tu vulguis, ets forta, ets... Tot això
és literal,
és lo que necessites. I després tens la teva xarxa de dones que també t'ajuden, que també t'acompanyen, però també hi són els homes. La meva parella també m'ha ajudat amb tot això. Llavors, m'agrada que quan fem, per exemple, també les taules rodones de l'ADA, és, ostres, que vinguin homes també, perquè es tracta d'una cosa que es tracta de tots, no és nosaltres només.
Exacte.
Però com a dones ens han d'ajudar perquè no totes, a nivell sociocultural, econòmic, estem en el mateix. Llavors, és com... No, no, és igual on estiguis, és què és el que vols. A la millor vens a una altra cultura, però és què és el que t'agradaria, quines possibilitats tens, què és el que podries fer.
No tancar-te portes.
Exacte, tens econòmicament, és que no ho tinc tant. Què podem fer perquè tu també puguis fer això? O sigui, és com agafar i poder ser això, inspiració, poder ajudar i a tothom. I és això de anem a ajudar entre les dones, però necessitem els homes també a dintre. Mm. I entes és perquè també esteu allà, no? És com et deia també, dic, posa't aquí al mig, no et vull posar al costat de la Rebeca i és com nosaltres. No, sí, no, sí, sí. Integració, estem tots aquí, som un equip, no?
Doncs sí, aquest equip que està aquí a la tertúlia, anem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Clàudia Cornella i la Rebeca Roger a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Bones notícies. A Carrefour Epicent tenim nous preus imbatibles a totes les seccions. Com el torbat salvatge a només 15,99 € al quilo. El lot de vermut blanc o negre Martini de 4 litres per només 17,90 €. O la fregidora d'aire digital de 5 litres amb finestreta i llum interior per només 43,90 €. I aprofita ara les rebaixes amb moda nen i nena amb el 50% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Clàudia Cornella i la Rebeca Roger. Nosaltres, com sempre, i no podia faltar, fèiem tertúlia a micro tancat, que és un gran habitual aquí de la ràdio.
No parem, sí. Para.
No parem, és que no parem. Bé, avui dia, doncs, dia 8 de març, dia de la dona, hi haurà una manifestació, 8:15 o 7:30, segons com es vulgui dir, per més catalanistes o menys catalanistes, que ens entenguem. Bé, és un acte, doncs, per fer-se veure, per reivindicar, però bé, és més potser feina de cada dia, però també de tant en tant cal sortir al carrer.
Sí, jo ara el que deia, no? Dic, s'ha de sortir, s'ha de reivindicar tot perquè és l'única manera de fer-ho, visibilitzar-ho. L'únic que jo també, ara li deia, jo soc més d'actes, soc més de poder explicar, però sí que és veritat que ja has de ser, no? Moltes vegades, però són com diferents maneres, no? Jo és com a nivell, ja no dic ara, a nivell personal, em sento més còmoda fent actes i a la millor pots fer una, allò que fas, un acte que dius anem a llegir doncs, el nostre manifest, doncs aquestes coses m'agraden.
I a nivell privat també,
i a nivell
final,
privat, saps? Sí, i llavors és com que és necessari perquè ho veig, però per exemple avui mirava també a la televisió catalana que ja a primera hora hi havia la manifestació dels estudiants i estaven tancant el pas i dic, ostres, si ja em fas a la tarda potser no cal que anem marcant tant perquè a la millor també en lloc de veure'ns com una cosa de ah, doncs estan lluitant és com ja comencem, no? Llavors també crec que hem de saber jugar amb el volum, no? Sempre és de dir quan, com i què fem, no?
Que no sigui contraproduent.
Exacte. És el que parlàvem abans, al final, no? Hi ha hagut, ha crescut durant aquests anys, no? D'odi, doncs un tipus de feminisme doncs, que, per desgràcia, no ajuda a la causa. Llavors, què passa? Doncs que tens menys adeptes, tens més gent que repugna el simple fet de dir que ets feminista, no?
Exacte.
I et veuen amb aquell ulls que deia no? que ets una feminazi, no? Doncs bé, és veritat, s'ha de trobar un terme mig en tot plegat.
Exacte. Però és necessari, és com el tema, doncs, ara, el tema de fruites, el tema de problemes...
És que s'ha de fer, s'ha de
fer perquè és l'única manera que es visibilitza. Exacte. Però quan ho has visibilitzat, has de trobar la manera...
De continuar. No és només un dia, al final. No, són 365 dies que hem de treballar i batallar al respecte. No? És veritat que s'ha de visibilitzar un 8 de març, lògicament,
sí,
no?
Sí.
Però després és un treball constant, no de formigueta, però que s'ha d'anar fent, al cap
exacte,
i a la fi.
Exacte, totalment.
Avui que deies... Rebeca, 8 de març, fa una hora i mitja i pocs minuts, França ha fet una modificació de Constitució per entrar, diguem, el dret a l'interrupció voluntària d'embaràs dintre de la Constitució. Això va ser una lluita de la senyora Simone Veil també de fa molts anys enrere.
Però bueno, França sempre ha sigut... Jo crec que França sempre ha sigut un país molt revolucionari en aquest sentit i que, bueno, que porta molts anys de lluita pel davant més que nosaltres, no? Jo crec que van uns anys avançats en aquest respecte. Així que jo els aplaudeixo enormement i espero poder dir més endavant que nosaltres també ho podrem fer, no?
Bueno, sempre el tenir és... un copríncep que hi ha, diguem, dintre la Constitució...
Exacte. Doncs bueno, això també ens dona un marge de maniobra, doncs, més factible, és veritat, és veritat. M'agradaria ser optimista, bueno, és la meva manera de
però,
ser.
Però a més hi ha un país que és França, que no és un altre tipus, sinó que és França, llavors exacte. Que faci això... Per mi ja no sé quan ho tindrem nosaltres o quan ho tindran uns altres països, però ha passat.
Ha passat.
Vull dir, és l'important, quan diuen, bueno, però ha passat. I si ha passat, exacte. És un pas superimportant.
Exacte.
Perquè al final, com a dona, jo et dic, jo per exemple no tinc fills, jo pensava, ostres, si un dia em quedo embarassada i tothom, bueno, però el tindràs perquè... Jo pensava, i si no vull?
És que no vull.
O, i si econòmicament no ho tinc? O si... És un dret que tens tu.
És que el problema...
Tu.
Sempre visualitzem, no?, les la finestra que pots fer perquè avortes, no? Bueno, pues per això, per l'altre, sí. No? Però la major part de les dones que avorten, per desgràcia la nostra, és per un tema econòmic.
Totalment, és que
totalment.
Tindre un fill no és...
És que no és evident, o sigui, sortia, m'ho he llegit aquest migdia, Males Madres publicava que un nen et surt 670 euros al mes, cada nen. Estem bojos o què? És que no és evident tenir família ara mateix. Llavors, quan es diuen lo dels supòsits de l'avortament, a mi em perdonareu, però hauria de ser lliure, perquè és que arribats a un extrem estem empobrint una societat que se'ls hi haurien de donar unes altres opcions, també, no?
I
és veritat que, bueno, ens trobem de que... El fet d'avortar no deixa de ser una cosa que s'ha de tenir, però anem a indagar per què estan avortant les dones. És veritat, estem parlant que és un tema econòmic, no? Per què aquest tema econòmic? És un problema de societat, senyors i senyores. És un tema de societat. O sigui que realment això és algo que està tan arrelat que tenim un problema estructural com a país.
És que ara parlem de l'habitatge, parlem de problemes de quant costa l'electricitat, de si tindrem aigua, però és que el proper serà... No hi ha nens.
No hi ha nens.
És que l'índex de
hem canviat, està invertint, la piràmide està invertint.
I llavors, clar, jo dic, per exemple, quan parlem de l'avortament, dic que almenys hauria d'haver-hi els tres supòsits, no? Que dius, si ja hi ha perill, si ha sigut que no ha sigut voluntari, que hi ha un problema en el fetus, això ja hauria de poder-se fer sí o sí. I l'altre és que tu també puguis escollir, perquè, clar, si no hi ha també ajudes, que diuen, sí, hi ha ajudes, i ja, però que tindre un fill no és només els primers mesos o els primers anys, és que ja és tota la vida. Llavors és, com farem? Perquè és que el proper problema que tindrem és aquest. I llavors és, escolta, és que què passa amb la piràmide? Pues què passa? Que és que no es tenen fills. I jo, per exemple, no he tingut, però no és per això, però ja, entre els que no en volem, entre els que bueno, resulta que no poden...
I quantes persones, quantes famílies es plantegen tenir fills i no ho fan?
O tenen només un perquè diuen, és que no puc fer més?
No, i tant.
És que un problema.
No, i a més... amb una part, diguem, afegida, que també és tema de notícia, de dir, bueno, pensions, Andorra, jubilats, l'esperança de vida cada vegada més llarga, dius,
exacte.
Bueno, però nosaltres estem pagant, els que estem actius, la jubilació dels que han treballat sí. anteriorment, però els que venen a darrere són ells que ens tindran que cobrir les nostres jubilacions.
Sí,
o sigui,
sí.
No capitalitzes, per dir-ho d'una manera.
No, és que és bèstia, és que ens trobem en un moment crític, O sigui, és que no ens donem compte, parlem sempre a curt termini, però és que sembla que portem lo dels ases davant dels ulls i que no veiem més endavant, però és que tenim un problema a llarg termini.
Sí, sí.
Del servei d'atenció a la dona, deia doncs, que hi havia unes 30 i alguna consultes que s'havien fet l'any passat per interrompre l'embaràs. Una gran part era doncs, per mètodes conceptius que varen fallar, entre altres trencaments de preservatiu. L'altre, el 20% restant, doncs, per altres raons, entre altres també doncs, tenir relacions sense protecció, que et dius, caram, dius, encara com si el SIDA hagués desaparegut i altres malalties sexuals transmissibles que et dius... Quina part, no, diríem, de perill es pot tenir i no tenir la plena consciència?
Clar, aquí també hi ha una part que, com dèiem abans, l'educació és superimportant i l'educació és tot, és amb igualtat, però també amb protecció teva, no? Perquè moltes vegades és com, bueno, no passa res, o m'han dit que per una vegada no passa res, és el teu cos. O sigui, això també és com el teu, per mi és com el teu temple. Llavors és qui deixes entrar, qui no deixes entrar i com deixes entrar. És així, o sigui, és... Perquè al final ets tu, o sigui, per molt que després diguem, doncs, si tinc fills, que hi hagi doncs, paritat en el moment de tindre la baixa maternal, que també sigui paternal, ja no és això, és el teu futur, és el teu cos, malalties que pots agafar. Llavors, per mi, aquesta informació que abans no hi era, que ara s'està fent, però que encara és com... potser no li donen la importància que se li dona.
Jo crec que hi ha hagut un problema.
És superimportant, això.
Jo crec que hi ha hagut un problema. Nosaltres venim d'una generació que ha patit molt. O sigui, els nostres pares ho han patit tot.
Sí.
S'han trobat amb el tema de les drogues, es van trobar amb el tema del SIDA, es van trobar amb les guerres. O sigui, han patit una... Hem absorbit totes aquestes pors nosaltres, no? Totes aquestes vivències, les hem viscut, no? I ara ens trobem de que som una generació que, per desgràcia, a mi em perdonareu, els millennials, ens hem trobat amb no sé quantes guerres a sobre, i amb una pandèmia i amb tal, bueno... Però venim d'una situació en la que estem més tranquils, en què la informació ens bombardegen per tot arreu, llavors és com que donem tot per fet. Llavors, què passa? Que jo crec que això també ho estem transmitint a les noves generacions, no? I apareixen, doncs, això, no? Els lapses aquests generacionals en el que trobes que, bueno, pues, adolescents que se suposa que haurien d'estar el més connectats possibles a la realitat, et trobes, doncs, que no, pues que són més masclistes que els seus propis pares. Denigren a la dona més que ningú. El tema de la sexualitat, és igual, aquí pues, fem una bacanal i no passa res. Ostres, què està passant perquè arribem a aquests extrems, no? Doncs jo crec que és un fet estructural en el sentit de que ens hem acomodat en aquesta situació de benestar i no hem sabut transmetre el que els ha passat a les generacions. No sempre diuen que la història s'oblida, no? I per això torna a aparèixer, no? Pues potser tenen raó en aquest sentit, eh? I potser que hem de fer un cop de cap en aquest sentit i mirar, tenir més a sobre els ulls sobre aquesta nova... nous joves adults, al final, sí. No? Que són els pròxims que agafen el relleu a nivell laboral, a nivell social... Bueno, què hauríem de fer, no?
Doncs aquí crec que també és el paper que tenim important com a feministes per poder fer recordar, per això m'agrada commemorar, perquè no està tot fet i perquè recordin d'on venim.
És que els drets, els drets de la dona són els primers que desapareixen quan hi ha una crisi.
Sí,
els primers.
Totalment. Sí. I hi ha molta gent que s'oblida i moltes noies que a mi diran, bueno, quan dius, ah, és que abans no es podia votar, en sèrio? I dius, és que clar, perquè com que la informació...
Sí. Bueno,
va,
són drets
no
adquirits,
sí, és que ja el tinc, com, però és que jo això ara ja no he de lluitar. No, però és que s'han de lluitar per d'altres coses, no? Llavors, aquesta història i veure tota aquesta evolució és molt important. I jo crec que el tema sexe, el tema teu de cos... és una part que també s'ha de cuidar molt i s'ha analitzat molt. Mira, ara amb la intel·ligència artificial, et fan una foto i et poden posar...
Sí, sí.
I dius, en sèrio? O sigui,
sí.
Però, o sigui, on estem arribant?
Sí, sense
no?
anar més lluny, el tema de les quotes.
Sí,
això
sí.
És algo que encara estem visquent, no?
Sí.
Com s'han criminalitzat el tema de les quotes. Però és que si no s'hagués fet, jo crec que en un dia o altre no caldran aquestes quotes.
I ojalà,
i
feliç, jo seré superfeliç,
pensar,
també.
Exacte,
total.
Vale? Però és que si no, era, no, és que hagués sigut la, no, era l'única manera de visibilitzar les dones en les llistes polítiques, en llocs de treball, en l'àmbit esportiu, tot.
Sí, sí.
No hi ha més.
Bé, jo com minoria avui, a dintre d'aquesta
quota,
malauradament tindrem que parar aquí, perquè ha passat
una
molt
miqueta
ràpid.
Més, va.
A mi ja m'agradaria, però veus,
ja?
La companya Mercè Canyabate, que vindrà a fer els informatius, em tirarà les orelles a mi perquè us quedarà el meu temps, o sigui que estarem en conflicte de dones, per dir-ho així, cosa que no volem. Rebeca Roger, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies, un plaer, com sempre.
Clàudia Cornellà, merci per la teva presència.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Parlem l'any que ve... aviam què s'ha aconseguit.
Doncs vinga.
I abans també, eh? O sigui
sí,
que...
vols abans també, perquè jo és el que dic, no és només avui, és cada dia que anem treballant. O sigui que quan tu vulguis, aquí estic.
Correcte, faràs com MacArthur, volveràs, com deia.
Quan tu vulguis.
Nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia i molt bon cap de setmana a tots.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.